Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una de les conseqüències més nefastes del virus de la Covid ha estat la de ressuscitar l'antic "torni vostè demà" del segle passat. No acabo d'entendre les raons lògiques que poden emparar els funcionaris de les institucions públiques per a no atendre els ciutadans quan anem a fer tràmits administratius si no anem acompanyats per l'imprescindible document de la cita prèvia, encara que en el moment d'acudir a realitzar els tràmits oportuns no estiguin atenent a ningú. Comprenc perfectament que tinguin uns horaris determinats per atendre el públic en general, ja que han de solucionar les seves tasques administratives dins de la seva jornada laboral. Però no puc arribar a entendre que els ciutadans hàgim de tornar diverses vegades per a ser atesos. La banca en general, per exemple, ha acabat per comprendre que la cita prèvia no és el més raonable i ha fet ja els passos necessaris per a prioritzar l'atenció al client. En comptes de caminar positivament de cara al futur, la peculiar pandèmia ens retroteu molts anys enrere i ens converteix en hostatges en moltes ocasions de la bona voluntat dels servidors públics i del seu estat d'ànims a cada moment. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el temps indica que persisteix l'estabilitat atmosfèrica, mentre que per Galícia arriba un sistema frontal que remourà una mica el temps i que a casa nostra arribarà de cara a dissabte. De cara a demà divendres, el vent marítim que penetrarà fins al Pla de Lleida frenarà l'ascens de les temperatures màximes. Així doncs, podem dir que demà divendres, el dia de transició, amb més humitat i temperatures més baixes. Anem ara a les carreteres, 7 de la tarda, 2 minuts. Què ens expliquen des del Servei Català del Trànsit? Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes, repassem dues incidències d'aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès i en sentit nord. Tot just ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades de 7-8 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà. Això a l'autopista AP7 i en direcció nord. De fet, al seu lateral, la B30, també es veu afectat. Hi ha aturades de més de 6 quilòmetres en aquesta B30 entre Cerdanyola i Barberà. L'altra incidència, l'accident que s'ha produït, de fet, aquest matí, a la C32, a la zona de Vilanova i la Geltrú, en aquesta autopista del Garraf, hem de dir que continua tallada en direcció nord, en sentit Barcelona, i que es fan desviaments per la calçada lateral. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, com t'estem explicant aquest dijous, a poc a poc comença a implantar-se a Espanya l'anomenada propina americana, és a dir, incloure en el compte del restaurant o del bar un tant per cent de propina. Avui el que farem és parlar amb el company Sergi Tor i amb l'Eduardo Armas, que és professor de Dret del Treball de la Universitat Abat Oliva Ceu, per parlar exactament què és això de la propina americana. Recordeu que aquí a Espanya la propina, de moment, no és obligatòria.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, apreciados trabajadores, clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter. Deseamos que sigamos el curso del año lleno de ilusión, alegría y optimismo, para que no nos falte salud, familia y trabajo. Os lo dice tu amigo Carlos de Pinter y Pintegran.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
No están asustados. Están disfrutando del bosque animat de Catalunya en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com. Fofito presenta en Terrassa Viva el circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 29 de abril al 21 de mayo bajo la gran carpa blanca instalada en Centro Comercial Parc del Vallès. Terrassa, entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com.
Momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Com t'estem explicant al llarg del dia, a poc a poc comença a implantar-se a Espanya l'anomenada propina americana, és a dir, incloure en el compte del restaurant o del bar un tant per cent de propina, segons quina sigui la nostra satisfacció amb el servei que ens han donat. Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Recordem que a Espanya no és obligatori deixar propina.
No, el que passa és que hi ha un debat social molt intens, a més per les xarxes ara es multiplica, a l'hora d'ensenyar diversos tíquets de la restauració. Ja saps que hi ha hagut també queixes, a vegades de preus. El propietari, que també ha respost en moltes oportunitats, que evidentment, com diria la dita catalana, duros a quatre pessetes no existeixen.
Cert.
Sé que això és molt antic, perquè estem parlant ja del l'antic duro. Però bé, tot és una mica d'aquest debat. Jo també, a vegades, parlant amb professionals de la restauració, me comenten també el fet de que a vegades hi ha factures que s'han gastat uns 180 euros amb un sopar o amb un dinar i deixen 60 cèntims de propina. Doncs home, per deixar 60 cèntims
no cal.
Millor no deixar absolutament res. Però sí que la propina americana se n'està parlant molt a les dues grans ciutats espanyoles, Madrid i Barcelona, que han arribat ja amb alguns restaurants. A l'informatiu migdia han parlat amb Juan Fierro, el corresponsal, històric corresponsal de la cadena COPE a la capital americana, Washington, per saber què, com funciona, per què i quin és el futur. Primer tot, a Juan Fierro, a preguntes de Carles Lozada, li ha explicat com està funcionant les propines a Washington, que, atenció, la mínima és un 15% de la factura total de l'APAT.
Según los últimos estándares, como mínimo un 15%, como máximo un 20%, aunque el máximo puede ser en función de lo satisfecho que estés con el restaurante. Si dejas menos de un 15%, hoy en día, pues a lo mejor salen detrás de ti, ¿no?, en el restaurante, y tienes que acelerar un poco el paso, sobre todo si es un restaurante un poco, en fin, elevado, vamos a decir. Y además, antes que era un problema, que solía ser un problema, porque te llegaba la cuenta y tenías tú que calcular ese porcentaje, que ha ido subiendo muchísimo durante el tiempo, porque antes una propina de un 10, un 12% estaba considerado como una buena propina. Hoy ya te digo, si es menor del 15% no está considerada una buena propina, pero te digo que no tienes en la mayoría de los establecimientos, restaurantes, la dificultad de calcular la propina, porque te viene ya el tanto por ciento, el 20, el 18, el 15% en el ticket, o si es una máquina, simplemente das a un botón y la calcula automáticamente.
Doncs així està funcionant la propina americana a Washington, el 15% entre el 20%, però ja t'arriba el tíquet. És a dir, perquè si no, un havia de fer el càlcul. I sí que m'ha estranyat de Juan Fierro, que deia que si no pagaves et podien perseguir fora del restaurant, és a dir, com un delinqüent.
No, et miren malament, a mi em va passar a Nova York,
Sí, i què et va passar, Montse?
Doncs res, a banda de les mirades vam sortir corrents perquè pensàvem que havíem fet alguna cosa malament i després ens van explicar que allà s'ha de deixar propina sí o sí.
Sí, el 15%. Juan Fierro també ha explicat, sobretot, el per què es deixa aquesta propina. La clau és el salari del cambrer.
Aquí el sueldo mínimo de un trabajador a la hora en un restaurante es $16.10, salario mínimo por hora. El salario mínimo por hora de un camarero que tiene propinas es de $5.35. Claro. ¿Qué pasa? Que los camareros, y estamos hablando del caso de Washington, con la pandemia pues vieron rebajado muchísimo los camareros con propina, rebajado muchísimo su salario. Entonces se aprobó esta resolución, esta iniciativa 82, que busca de aquí al 87 aunar todos los salarios de los trabajadores de los restaurantes y acabar con las propinas. Veremos, todavía no ha entrado en vigor porque lo tiene que aprobar el Ayuntamiento de Washington.
Clar, algú vol acabar també amb les propines equiparant els salaris, perquè aquí és la clau. El cambrer als Estats Units cobra molt poc i aleshores ha de complementar el seu salari amb aquestes propines obligatòries a causa del bon servei que dona, en aquest cas, al client. A Espanya la situació és radicalment diferent, perquè el cambrer necessita, en aquest cas, un contracte laboral perfectament establert i ja té un salari. La propina seria un mes a mes a l'hora de cobrir doncs, el que seria la seva percepció econòmica, no? Han parlat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb el secretari general de Facua, Rubén Sánchez, el qual ha remarcat que aquesta tècnica no li agrada, que a més, el donar propina a vegades és buscar un sentiment de culpa en el client que decideix no abonar una compensació econòmica.
Trasladar al consumidor la responsabilidad de garantizar que un camarero tenga un buen salario no nos parece correcto. El propietario del local es el que tiene que pagar el salario conforme a convenio, garantizar el derecho al descanso, garantizar que las horas extras sean remuneradas y en ningún caso tenemos por qué pagar un plus a lo que ya estamos abonando. No creo que eso sea una forma precisamente de fomentar el que la gente gane el dinero que le corresponde. Más bien al contrario, la propina a lo que ayuda es a que el empresario reduzca los salarios.
Per tant, doncs, des de l'Associació de Consumidors demanen que no hi hagi aquestes propines abusives, sinó que sobretot hi hagi un bon contracte laboral pel sector dels serveis i dels cambrers i cambreres. I què diu la gent del carrer? Doncs no estem acostumats. Una cosa és donar doncs, un euro, 50 cèntims, 5 euros, depèn també una miqueta de cadascú i de la seva pròpia generositat, però una propina obligatòria aquí al carrer no sente bé.
A mí no me gusta la idea de que me sugieran lo que tenga que hacer.
Para mí es principalmente necesario que el cliente tenga la libertad de tomar la decisión de qué es lo que quiere aportar, porque va en función del servicio que le hayan brindado y lo a gusto que él pueda estar.
A mí la verdad que no me gusta la idea. Me parece muy bien que se den propinas cuando estás contento y te han atendido muy bien, pero yo lo que buscaría mejoras para los camareros y para la gente de hostelería que las merece.
Per tant, ni la gent del carrer ni tampoc els consumidors estan d'acord amb exportar aquesta iniciativa dels Estats Units a l'hostaleria d'aquí.
Hoy vamos a hablar de esas propinas y lo hacemos con Eduardo Armas, que es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Abat Oliba CEU. Profesor Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es esto de la propina americana?
Bueno, la propina de la americana no deja de ser un mecanismo para intentar regular finalmente en España pues una realidad fáctica, algo que sucede habitualmente, que es que los clientes dejan propina en los restaurantes y que hasta ahora pues bueno era algo que estaba un poco al margen de las normas, ¿no? Entonces se utiliza este término para de algún modo comenzar a incorporar eso en la retribución efectiva de lo trabajador, homologándola un poco y darle un tratamiento legal.
Pero en Estados Unidos es obligatorio, ¿no?
Sí, sí, es una obligación en la medida en que casi más de facto que otra cosa, ¿no? Pero parte importante del sueldo vienen las propinas, entonces todo el mundo asume que entre un 10 y un 15% va a tener que pagar respecto de la cuenta final.
La práctica de dejar propina en un bar o restaurante no es obligatorio en España.
Efectivamente, no es obligatorio.
¿Y se debería implantar esa propina americana aquí en España, en los bares, restaurantes?
A ver, lo que favorecería sería el control, la trazabilidad, digamos, ¿no? De todo el dinero que se maneja en el restaurante, o al menos de unas cantidades de dinero que hasta ahora estaban totalmente fuera del control fiscal. Entonces, la ley del IRPF es clara al respecto, el reglamento del IRPF también manifiesta que las propinas pues realmente están sujetas al impuesto, por lo tanto, deberían de incorporarse en la nómina de los trabajadores esas cantidades para estar sujetas de esta manera al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es lo único que se dice al respecto y, bueno, esto desde luego sí que daría lugar a un mayor control sobre las mismas.
Porque, claro, te pregunto, Eduardo, antes hablabas de que una parte del sueldo de los camareros son propinas. ¿Esto de legal qué tiene?
A ver, el Estatuto de los Trabajadores permite que el sueldo venga constituido, digamos, o que el salario venga constituido por unas cantidades fijas y por una retribución variable. Es decir, las propinas se podrían establecer como un complemento en la medida en que el hostelero garantiza que esa es una percepción periódica. No siendo así, es muy difícil que se puedan incorporar en los convenios colectivos a la hora de decir, al menos, si un convenio establece que la retribución de un trabajador tiene que ser 1.500 euros y el empresario no se las garantiza al trabajador, su variabilidad hace que no dejen de ser un complemento que nunca podrá ser tenido en cuenta para el mínimo que cobra un trabajador.
Uh-huh. Es decir, que de esta manera los empresarios con este método no pagarán menos a los camareros.
A ver, al respecto, nada dice nuestra normativa. Lo que sí es cierto es que hay una normativa que vincula a España, que es la OIT, la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sí que se deja claro que la retribución debe estar constituida por unas cantidades fijas a los trabajadores y que las propinas no pueden sustituirlas.
Uh-huh. El pago con tarjeta se ha reducido ese hábito de dejar propinas en España, ¿no? Porque a veces incluso decimos, bueno, no, redondéalo y a la hora de pagar con tarjeta lo dejo como propina. ¿Realmente le estamos dejando propina?
A ver, se puede hacer realmente con tarjeta, ¿no? Finalmente pues se puede decir una cantidad superior y lo que sí que tiene el empresario es la obligación de, si se realiza un pago por el cliente en concepto de propina, retirarla y entregarla a los trabajadores. Por lo tanto, de esa manera se podría hacer. Y desde luego sobre este tema hay algo interesante, ¿no? Es una sentencia del Tribunal Supremo que estableció que la propina es una condición, un derecho adquirido por un trabajador, en el sentido de que si habitualmente un trabajador está percibiendo 300 euros de propina de forma regular, de un día para otro el empresario no puede decir, a partir de ahora no se reparten propinas o no se pueden percibir propinas por parte de los trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
Eso si un trabajador tiene de forma constante ha venido percibiendo una cantidad, pues el empresario no puede modificar este sistema unilateralmente.
Uh-huh. En Estados Unidos, de hecho, cuando te traen el ticket, viene ahí las opciones, ¿no?, de la propina, queda constancia ahí.
Sí, 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 por supuesto. En el propio ticket ya figura pues el 10, el 15% del importe. Es una recomendación que tú puedes subir, pero sobre ese mínimo ellos ya te dicen, bueno, este es el mínimo. Y a partir de ahí tú puedes seguir si quieres, es decir, puedes aumentar.
Entre tú y yo, no dejar propina todavía sí, resulta un poco incómodo, ¿no? Cuando has estado en un restaurante o en un bar, queda como, no sé, te queda así como un regusto de decir, ¿qué hago? ¿Dejo propina? ¿No dejo? ¿Qué dejo? Porque a veces dices, no voy a dejar monedillas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí que uno se puede sentir un poco incómodo, ¿no? Cuando no deja propina. La cuestión es que hay otros países, en cambio, pues por ejemplo Italia o Japón, en los cuales en Italia prácticamente no se deja, es decir, es muy raro que un cliente italiano deje propina, por ejemplo, frente al americano, y en Japón está mal visto. Es decir, los camareros, a mí me pasó en Japón, realmente, que me persiguieron varias veces con la propina en la mano, como diciendo, esto es una deshonra, que tú parece como que me estás comprando, ¿no? Con este dinero.
Claro, claro.
Pues mira, al final los hábitos son muy distintos en los distintos países.
Bueno, pues hoy hemos querido hablar de la propina y lo hemos hecho con Eduardo Armas, profesor de Derecho de Trabajo de la Universidad Abat Oliba CEU, un tema que seguramente seguirá dando mucho que hablar porque está causando ya debate en muchas tertulias. Profesor Eduardo Armas, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Les 7 de la tarda, 18 minuts, i de propines anem ara a parlar d'escoles. Concretament de l'escola concertada, que està en perill de desaparèixer. La crisi demogràfica, la llei CELA i la supressió dels concerts econòmics del govern de la Generalitat marquen el futur d'aquestes escoles, i un futur que no pinta gens bé. Ens ho explica en Josep Manuel Prats, president de la Federació de Pares i Mares d'Escoles Lliures, i l'acompanya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
L'escola concertada no passa pel seu millor moment, tot i que el sector no creu que estigui en risc de desaparèixer. Hi ha factors que juguen en contra: la llei CELA, la baixa natalitat i l'ofensiva del conseller González Cambray contra aquest tipus d'escola en forma de supressió de concerts. A Catalunya hi ha unes 700 escoles concertades on hi estudien gairebé 400.000 alumnes. Aquest sector, el de l'escola concertada, reivindica el seu paper. Si no fos per aquests centres, la pública estaria desbordada. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, i per això justament no es pot prescindir de la concertada, encara que l'administració sembla que no ho tingui clar. Agustí Guillem és secretari general de la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament. Diu que està clar que estan donant un cop de mà a l'educació pública, però necessiten més recursos per poder competir en igualtat de condicions i complir al 100% la seva funció.
Sí, en termes generals, els recursos que arriben a l'escola concertada fossin proporcionals d'una manera o d'una altra al servei que donem nosaltres a aquest país, probablement aquestes situacions de passe a l'escola pública o de tancament d'escoles no es produiria, però bueno.
Agustí Guillem ens ha reconegut que la caiguda demogràfica els està passant factura, però creu que en aquest sentit pública i concertada estan més o menys igualades. Sí que és veritat que la concertada ho nota més perquè la manca d'alumnes vol dir retirada de concerts.
El gran enemic que tenim és la demografia. A nosaltres ens afecta més directament per una raó molt senzilla, perquè la demografia suposa la retirada de concerts per manca d'alumnes, i això, òbviament, a la concertada ens afecta.
En els darrers mesos, alguns centres concertats s'han hagut de passar a la xarxa pública per poder sobreviure i d'altres directament han tancat. És el cas, per exemple, de l'escola Nostra Senyora del Carme, al barri de Sants de Barcelona, que tanca després de 97 anys d'història.
Exacte, i hem parlat amb la seva directora, amb la Montserrat Pinyol, que ens ha recordat un element que sembla que s'ignori. I és que la concertada ha d'admetre alumnes vulnerables o en situació de pla de xoc, i això no està prou reconegut, ni Educació dona els recursos que caldria. La concertada viu de les quotes de les famílies i en el cas de l'escola Nostra Senyora del Carme, el govern no ha mogut ni un dit per evitar el seu tancament.
La Generalitat et convida i et posa alfombra vermella per tancar. O sigui, nosaltres hem tingut tota la facilitat del món i alfombra vermella en el moment que jo me'n vaig a Via Augusta i dic he de tancar l'escola perquè no podem mantenir l'escola econòmicament. Encantats.
Doncs amb el tancament d'aquesta escola, els professors queden directament abandonats. Els alumnes sí que se'ls ha facilitat que vagin al centre educatiu que havien escollit en primera instància.
En parlem amb Josep Manel Prats, que és el president de FAPEL, la Federació de Pares i Mares d'Escoles Lliures. Senyor Prats, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El futur de l'escola concertada, per on para?
Bé, jo des de fa ja uns quants anys que estem dient que l'escola concertada és objecte d'assetjament permanent per part dels successius governs dels darrers anys i que, evidentment, doncs, alguna cosa els pares havien de fer, juntament amb les pròpies escoles, per reclamar una atenció, no una atenció diferenciada o millor, sinó simplement la que és justa i la que ells reclamen, que és, doncs, un finançament adient i un tractament adequat a lo que és el Servei d'Educació de Catalunya. Uh-huh. I això no s'està produint.
Per què no interessa que hi hagin escoles concertades?
Home, jo crec que el que no interessa és que hi hagi llibertat d'educació.
Ah.
La darrera sentència del Tribunal Constitucional, o que s'ha anunciat, encara no tenim la sentència, l'hem de mirar tranquil·lament, avala una llei que és absolutament lliberticida en aquest cas i que limita moltíssim el dret, el que considerem que és el dret dels pares a triar l'educació que volen pels seus fills. I evidentment doncs anul·la la demanda social i una sèrie de factors, en fi, del tema de la signatura de religió, i per tant doncs jo penso que estem davant d'una llei marc, una llei orgànica, una llei que afecta tot l'Estat, que està avalant tot allò que a la via dels fets també a Catalunya està succeint des de fa molts anys, que és l'assetjament, insisteixo, permanent a la llibertat dels pares de triar escoles. I evidentment, doncs, la desaparició progressiva, com s'ha vist en els darrers anys, de moltes escoles que o bé han desaparegut directament amb el mal que s'ha fet a tantes famílies, o bé s'ha diluït el seu projecte educatiu passant a ser de titularitat pública. Mm-hmm. Per tant, doncs, ha aigualit absolutament un projecte singular, un projecte positiu que existia, i això és per culpa exclusivament de l'administració.
O sigui que s'elimina el concepte de demanda social, Josep?
Sí, la LOMLOE, així ho hem denunciat ja fa 3 anys, ja fa 4 anys, ja fa 2 anys. Fins i tot ens vam pronunciar una manifestació que havia de 100 cotxes perquè encara estava de restriccions per la pandèmia, i vam denunciar-ho d'aquesta manera. Però bé, es veu que la pironadora doncs no para, i evidentment doncs les famílies ens veien perjudicades.
Què diuen des del Departament d'Educació? Jo deia abans que González Cambray, per molts, és el pitjor conseller d'ensenyament que hi ha hagut a Catalunya. Com ho veu vostè?
Home, des del Departament el que diuen és que mai s'havia fet tant per la concertada. I bueno, bé, doncs a la vista està que els resultats són així. És una cosa el que diuen i l'altra cosa és el que fan i els resultats d'allò que fan. I per tant, doncs és evident que cada cop més queixes, més dificultats de les escoles per tirar endavant i la desaparició d'escoles, etc., doncs no és que realment s'estigui fent el millor per les escoles o un moment brillant per les escoles concertades, sinó tot el contrari. Per tant, nosaltres ho veiem d'aquesta manera, i això continua així, per molt que es digui en discursos, en màrqueting, en fi, amb el que es vulgui, no? O disfressar de projectes fantàstics, molts d'ells, però que no responen a la solució real del problema, que és que no existeix una llibertat real d'elecció de centre per part de les famílies de Catalunya.
Mm-hmm. Avui hem pogut parlar amb un centre històric, un col·legi molt estimat i arrelat al barri, que va néixer de la mà de l'Helena Girol. Ens explicava la història de l'escola. És trist, no?, quan una escola tanca. Estem parlant de l'escola Nostra Senyora del Carme, al barri de Sants. És trist, no?, sentir això, no? Tanca una escola.
No, és dramàtic perquè al darrere no és una iniciativa, diguéssim, aïllada, sinó que és, hi ha moltes persones implicades, és una iniciativa social que venia a respondre i que responia a una necessitat real de les persones de rebre aquesta educació d'aquesta manera, en aquest centre, en el seu projecte singular, i bueno, doncs que es veu obligada a tancar perquè el departament no vol donar fil per la torça i es vol dedicar estrictament a anar tancant centres d'aquesta manera.
Molt trist, tot plegat. T'agraeixo molt, Josep Manuel Prats, president de FAPEL, Federació de Pares i Mares d'Escoles Lliures, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo no haguessin de donar aquestes notícies de tancament d'escoles, i en aquest cas de concertades. Josep, gràcies,
sí, gràcies.
I a continuar treballant. Gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda, adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 28 minutos, y ya lo sabéis, es primavera y nos encanta disfrutar de nuestra segunda residencia y de las escapadas de fin de semana, pero dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso, Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia van a quedar protegidas frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
I d'aquí un moment, aquí a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra, tindrem l'última hora informativa i també l'esportiva.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Última hora informativa, més pròxima, amb Yolanda Bernal. Bona tarda, què tal?
Què tal, bona tarda. Doncs mira, els Mossos d'Esquadra estan investigant un nou cas de presumpta agressió sexual, en aquest cas al barri del Poble Nou de Barcelona. Una menor de 16 anys ha denunciat haver patit una agressió sexual per part de diversos familiars, segons ha avançat el periòdico. Ha estat ella mateixa qui ho ha denunciat a agents de la Guàrdia Urbana i s'han activat ja els mecanismes de protecció per aïllar aquesta noia de la seva família. Finalment, s'avança a dimarts que ve el tancament d'aigua als canals d'Urgell per la manca de pluges i perquè les reserves estan sota mínims. Només quedarà aigua per garantir la supervivència dels arbres. És la primera vegada a la història que es pren una mesura tan dràstica com aquesta de tallar el rec. Es deixaran de regar unes 50.000 hectàrees agrícoles. I avui s'ha viscut un nou episodi de tensió a la UAB, l'Autònoma de Barcelona, entre membres de S'ha Acabat i radicals independentistes. S'ha Acabat havia instal·lat una carpa informativa al campus i un grup de radicals amb la cara tapada i bengales l'han intentat boicotejar. El personal de seguretat privada ho ha evitat fent un cordó al que s'hi han hagut d'afegir agents de Mossos d'Esquadra.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies.
Adeu, fins demà.
Última hora esportiva. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda, companys.
Laporta i Zeferín es veuen les cares a...
Espera, Ljubljana.
Gràcies.
Ljubljana, la capital d'Eslovènia, eh? Esportscope ha pogut confirmar aquesta trobada entre el president del Barça i el president de la UEFA. Tema sobre la taula, el cas Negreira. Què li ha dit Laporta a Zeferín? Que no s'ha de prejutjar el Barça mentre el cas Negreira està en curs. Mentretant, el Barça està treballant en una via per fer tornar Leo Messi al Barça les properes dues temporades. És més, el vicepresident de la màrqueting de l'entitat blaugrana, Juli Guiu, ha dit que Tebas, el president de la Liga, seria un ruc si no facilités el retorn de Leo Messi al Barça, perquè, en el fons, això també beneficiaria la Lliga de Futbol Professional. Els de Xavi entrenen, preparant el partit de diumenge contra l'Atlético de Madrid, mentre que l'Espanyol ha acabat el seu últim entrenament abans de rebre demà a Cornellà el Cádiz en un partit vital per la permanència a primera divisió. Vini Sousa, tocat, ha treballat amb el grup. Brian Olivan és baixa, definitiva, confirmada per un Luis García, el tècnic, que ha reconegut que una victòria demà seria una injecció de moral, però que vol els seus futbolistes sense por. En plana poliesportiva, un dia més al torneig Compte de Godó, victòria de Carlos Alcaraz sobre Roberto Bautista, 6-3, 7-5. El proper rival del Murcia serà Alejandro Davidovich, mentre que ja tenim en marxa els quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Ha començat el partit Barça-San Feliuenc, Unigirona, 9-11. Al final del primer quart per les gironines, a les 9 de la nit, l'altre equip català, el Cadí la Seu, que rep a la seva pista al Perfumerías Avenida de Salamanca.
Gràcies, senyor Gil.
Fins demà.
Esports Cope, més informació. I d'aquí a res, en breu, parlarem de que les persones més joves veuen els diners en efectiu com una relíquia. Bona part de la gent gran sobretot, lamenta el seu declivi. Quin serà el futur dels bitllets i les monedes de curs legal? Els experts diuen que el final dels calés en metàl·lics serà el 2030. Aquesta pregunta li faré a l'Eduard Conti, economista i expert en finances personals.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues ahora vamos con ese consejo del día, pero antes decirte que el Centro Médico y de Estética Starbene de la doctora Torrejón está en la calle Muntaner 252 principal, en Barcelona, y con un número de teléfono que es muy importante que tengáis anotado, el 93-414-3631, porque ese teléfono os va a servir para poneros en contacto con ellos y sobre todo para esa primera visita informativa y totalmente sin coste alguno. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer, doctora, cuando se detecta la necesidad de perder peso? ¿Cuándo empieza esa necesidad?
Bueno, buena pregunta.
Mira, un poco con el perder peso pasa como con el envejecimiento, ¿no? A veces las pacientes me dicen, doctora, yo, esto me ha parecido, cuando hablan del envejecimiento, ¿no? De los signos del envejecimiento, de la noche a la mañana. Digo, no, ojalá fuera así.
Ojalá.
No se produce de la noche a la mañana, lo que pasa es que sí lo vemos de la noche a la mañana, ¿no? Esto sí que es verdad. Pues con el tema del peso pasa lo mismo, es decir, probablemente haya muchas personas que nos están escuchando que son años a lo mejor que están con una situación de aumento de peso, que a lo mejor inclusive aumenta un poquito porque ha llegado un momento que han dicho no me peso más, ¿no? Entonces cuando uno no se quiere pesar más y pone la mano en los ojos, normalmente se aumenta un poquito más, ¿no?
Claro.
Entonces es un problema, digamos, latente que está ahí, pero sin embargo hay un día que te levantas por la mañana y dices, jolín, ¿no? Es decir, es como que tomaras conciencia de la situación. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque aunque el problema lleve tiempo, digamos, racionalmente podía ser que sabíamos que teníamos que perder peso, pero sin embargo no había aparecido un motivo, una cuestión, llamémosle emocional, que uh-huh. es básicamente las que nos hacen reaccionar, ¿no?, para tomar la decisión de ponernos en marcha. Entonces a lo mejor ha pasado, pues imagínate ahora con el cambio de temporada, que me voy a poner el pantalón y resulta que el del año pasado
no me entra
o me entra mal, o resulta que mi hijo de pronto viene y me da la noticia que se va a casar en el mes de octubre y yo quiero estar fantástica, o que voy a tener una comida con amigas, no lo sé. Es decir, motivos que nos impulsan a tomar la decisión en ese momento. Entonces, una vez que detectamos que tenemos que hacer algo, ¿vale?, por el motivo que fuera, porque todas las motivaciones son válidas, una vez que está detectado, yo lo que le aconsejo siempre a los pacientes, una vez que tú dices, vale, me tengo que poner en marcha, ahora tienes que saber hacia qué camino, hacia qué dirección te pones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, siempre, si es un problema sobre todo que venimos luchando con él desde hace años de manera crónica y recurrente, pues no voy a intentar caer otra vez en las mismas cosas que he hecho antes. Es decir, salvo que sean cosas que he hecho buenas, ¿no?, y que por circunstancias de la vida he vuelto a coger peso. Pero si yo ya he buscado milagros, he buscado dietas milagrosas, he buscado procedimientos milagrosos en líneas generales para perder peso y veo que al final no me conducen a nada bueno, pues no voy a volver a caer en lo mismo. Es decir, voy a buscar un procedimiento distinto a lo que he hecho hasta ahora. Yo siempre aconsejo que busquen un procedimiento médico. Adelgazarse debe suponer mejorar los niveles de salud, si no, no merece la pena. Entonces, buscar un profesional, ante todo, cualificado. El otro día hablábamos del intrusismo profesional,
sí.
Es decir, asegurarse el paciente de que está delante de un médico, y eso es muy fácil, porque basta simplemente acudir al Colegio de Médicos, a la página web, y buscar el nombre del médico para ver si efectivamente está colegiado o no, y si es un centro que está autorizado por Sanidad, acudir a Sanidad, dar las características del centro y le va a decir si está o no autorizado por Sanidad.
934143631, llama ahora, no lo dejes para mañana, estamos hablando de salud. Doctora, muchas gracias.
Un abrazo,
chao.
Hasta luego.
Sabeu que les persones més joves veuen el diner en efectiu com una relíquia i que bona part de la gent gran lamenta el seu declivi? I alguns adverteixen sobre la pèrdua de llibertat i també privacitat que comportaria la seva desaparició. Avui en parlem amb l'Eduard Conti, que és economista especialitzat en finances personals. Eduard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, què tal? Com anem?
Quin serà el futur dels bitllets i les monedes de curs legal? Els joves ho veuen una relíquia i la gent gran té por que desaparegui aquests diners en efectiu.
Mira, la realitat és que hi ha bastants experts, jo amb això no em posiciono perquè no ho sé, però hi ha alguns experts que inclús assenyalen l'any 2030 com l'any en el qual el diner en efectiu haurà desaparegut o quedarà, efectivament, com dius, com una relíquia, no? Com una cosa que existeix però que la gent no fa servir. Per tant, doncs, aquest seria l'horitzó que li esperaria l'efectiu, segons aquests experts que assenyalen aquest any. I bé, la realitat és que, a més, ara coincideix que recentment s'han publicat bastants estudis sobre l'ús de l'efectiu, tant per part del Banc Central Europeu com del Banc d'Espanya, i el que sí que notes és que hi ha una dissonància entre el discurs d'aquestes institucions i la realitat, no? Llavors, el discurs dels bancs centrals és que el futur de l'efectiu està garantit, que tenir en efectiu és un dret, etcètera, etcètera, però la realitat va per una altra banda, no? I és que la legislació, ja ho saps, no?, els últims anys va absolutament en contra de la possessió i de l'ús del diner en efectiu,
sí.
Tot per quantitats ja mínimament importants.
Cert.
Estem en un procés de digitalització que és, doncs, que no acaba mai, no? I després també hem viscut un procés els últims anys molt espectacular de dificultats d'accés a l'efectiu per la desaparició de milers d'oficines bancàries, de caixers, etc. No? I llavors, per tant, la realitat ens porta cap a una banda diferent, no? cap a un ús cada cop més residual de l'efectiu.
Home, de fet, deies tu abans al Banco Central Europeo que diu que les operacions en efectiu van caure del 72% al 59% en només 3 anys. I a més coincidia amb l'important augment de l'ús de targeta de crèdit i l'auge de les compres online.
Sí, sí. Això és una característica molt, molt interessant, no?, d'aquest informe del Banc Central Europeu. I és que, clar, que això passi en només 3 anys, entre el 19 i el 22, és veritat que amb una pandèmia pel mig, diguem-ho tot, no? però és una caiguda molt, molt notable de l'ús del diner. Clar, això són les operacions, no? Però si mirem el valor de les operacions, la caiguda encara és més important. És a dir, l'ús de l'efectiu està quedant com... s'està utilitzant més per operacions de petit import, no? I cada vegada més, tot el que és targetes de crèdit, tot això ja seria per operacions d'import més gran, no? I bé, doncs, això són dades del Banc Central Europeu, llavors, dins d'aquest context europeu, Espanya seria un dels països on encara avui s'utilitza més el diner efectiu, perquè segueix sent un percentatge elevat, però a la vegada és un dels països on més està caient a l'ús de l'efectiu.
Ja. Segons el Banc d'Espanya, abans parlàvem del Central Europeu, quasi bé la meitat de la població espanyola ja té instal·lada al mòbil aquesta aplicació de pagament digital que es diu Bizum. Això ha estat tot un èxit, eh?
Això és un cas d'estudi, perquè a mi també és una notícia que quan ho vaig veure publicat, a més va ser a través d'una enquesta també del Banc d'Espanya, que pràcticament el 50%, crec que era el 45 o alguna cosa així, de les persones que havien encastat tenien instal·lada l'aplicació de Bizum en el seu mòbil. Això és, és una expansió espectacular, no? Perquè, a més, se sap que és una aplicació que té un component quasi viral, no? Que quan la té una persona, doncs de cop, de seguida, la poden tenir al cap d'una setmana 10 persones més perquè han decidit fer un regal conjunt.
Correcte.
I tots ho fan amb el Bizum, llavors primer ho té un i després al cap d'una setmana ho tenen 10, no?
S'ha acabat allò de dona'm el número de compte que et fas l'ingrés, no?
Sí, 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 clar, i a més és molt pràctic. També és veritat que a vegades s'ha de vigilar una mica amb el Bizum, no?, perquè són operacions que són irreversibles, diguéssim que si t'equivoques de mòbil, doncs envies els diners amb una altra persona, no?
Clar.
Però bé, és veritat que... a més, també això ho apuntaves abans, no?, al principi, que realment tota aquesta... aquest canvi en l'ús dels diners i en relació a l'efectiu s'accentua amb les generacions més joves. I això també és lògic. O sigui, les persones més joves són les que estan més obertes als canvis d'usos i a la tecnologia, i també són les que tenen més facilitat per canviar. No?
De fet, molts han crescut ja havent-hi totes aquestes eines, eh?
Sí, sí. O sigui, mira...
Només has de mirar, per exemple, les màquines del vending, qualsevol màquina que veus a tots els joves amb targeta de crèdit. O sigui, ningú porta una moneda. Jo a vegades pregunto per la ràdio, escolta'm, algú té unes monedes per la màquina, per una llauna? Ah, no, ningú té suelto, ningú té calés monedes.
Exacte. I a part hi ha un altre tema, que és que, clar, estem parlant de targetes de crèdit, i aquests estudis també parlen de targetes de crèdit, però ara la targeta de crèdit tampoc és física. La tenim instal·lada moltes persones al mòbil, també hi ha la targeta contactless, etc. Vull dir que també tot està patint un nivell de transformació que jo crec que no en som ni conscients, no? I que les coses poden canviar moltíssim en molt pocs anys, perquè el diner físic havia estat entre nosaltres des de feia centenars d'anys, no? I ara, de cop, amb una generació l'estem veient desaparèixer.
Bueno, doncs estarem pendents de veure què és el que passa. Tu parles del 2030, que això està aquí, a res. D'aquí 4 dies obrim els ulls i ja és 2030. Aviam què és el que passa amb tot plegat. Sempre és un plaer parlar amb una persona que s'explica així de bé, com és l'Eduard Conti, economista especialitzat en finances personals. Jo continuaré encara fent la meva col·lecció de monedes, tot i que cada vegada hi ha menys països que tenen moneda pròpia, no? Ja amb tot l'euro. Seré una romàntica de les monedes antigues.
I tant que sí. Per què no?
I tant que sí. Eduard Conti, gràcies. Un petó.
A tu.
Gràcies. Adéu.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel El Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, con él llegó El Escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Avui ens fem una pregunta. Per on haurien de circular les motos? Doncs aquesta pregunta té resposta i la tenen els amics del RAC perquè han fet un estudi on es parla de què és el que pensen els motoristes. Ens posem en contacte amb l'Alba Rey, que és la cap d'estudis de mobilitat del RAC. Alba, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què han contestat aquesta pregunta de per on haurien de circular les motos?
Doncs en general el 60% estaria d'acord en que les motos fessin servir, no?, el carril bus. En concret, els motoristes, els que més recolzen aquesta possible mesura, més de 3 de cada 4, diguem-ne, estaria d'acord en circular compartint carril amb els busos.
Tindria més pros que contres, no, Alba?
Bueno, des del RAC nosaltres sempre hem dit que no creiem convenient canviar la situació actual, on no està permès que les motos circulin al carril bus. Per una qüestió, sobretot, relacionada amb la seguretat, fonamentalment pels motoristes, no? El gir-se a la dreta es generen més riscos de col·lisions, risc d'increments de velocitats, frenades sobtades en casos puntuals. Ara bé, és veritat que en la nostra enquesta mostra un recolzament dels usuaris de la mobilitat, no només dels motoristes, sinó de tots. Tenim aquest 60% que sí que estaria d'acord amb aquesta mesura i, bueno, creiem que aplicant uns requisits tècnics necessaris que garanteixin aquesta seguretat i amb una corresponent normativa, es podria almenys considerar realitzar una prova pilot per avaluar si és o no possible implementar aquest tipus de solució i valorar la possibilitat de fer-ho de manera més extensiva.
Crec que l'any 2022 ja es va rebutjar fer-ne una prova pilot al carrer d'Aragó, no? Això va ser una cosa política, que van decidir que no es fes.
Sí, per ara sempre s'han descartat totes aquestes possibilitats, si bé és cert que també, per una altra banda, el Servei Català de Trànsit sí que està proposant els carrils d'accessos a la ciutat de Barcelona, aquells carrils bus BAO, de vehicles d'alta ocupació, que podin, que puguin ser utilitzats també per motos. Per tant, donar, no, pues, més oportunitats a certs carrils que siguin utilitzats per altres usuaris. Però, òbviament, també és veritat que a la ciutat de Barcelona tenim una mobilitat de motos molt, molt elevada i s'hauria d'avaluar també per no penalitzar el servei d'autobusos i la seva velocitat i la seva seguretat, sobretot.
Clar, Alba, jo sempre ho dic, que Barcelona és la segona ciutat europea després de Roma amb més motos. I la moto el que fa és descongestionar molt la circulació. I més, aprofitant que tenim un bon temps a la ciutat, no? Sol, normalment una temperatura agradable, la moto és una manera de desplaçar-se econòmica, ràpida i fàcil.
Sí, és una opció que fa servir molta gent a Barcelona. Òbviament tenim un volum molt important de gent que es mou en moto a Barcelona i per aquest motiu hem de donar facilitats a la moto per poder circular, perquè, com ben has dit, és un mode de transport que, a més, fa servir poc espai públic. No és el mateix el volum d'una moto que d'un cotxe, per exemple, i en aquest sentit el considerem també oportú, no?
Un dels problemes que també ens trobem amb el tema de la moto, Alba, és el tema dels aparcaments. Cada cop hi ha menys aparcaments de moto, no?, al carrer.
Tenim una situació amb la moto on s'està restringint l'estacionament de moto, sobretot a les voreres. Aquí nosaltres el que hem demanat és que hi hagi una opció dels carrers que no siguin tan utilitzats per vianants, on no hi hagi tant de conflicte, no prioritzar, no?, aquesta restricció, en el sentit de la moto és un mode de transport àgil a la ciutat que mou a molta gent, i posar-li aquesta trava de l'estacionament potser és massa, i s'ha de fer d'una manera progressiva i sobretot controlant, no? Òbviament, aquelles voreres on hi hagi motos on no estigui garantida el pas d'un vianant o d'una persona a una mobilitat reduïda, aquí sí que hem de tenir un control, però en altres voreres on no es causen aquest tipus de problemes, creiem que no hem de posar el focus i restringir l'accés, perquè també és veritat que, per una altra banda, s'estan traient estacionaments a la calçada, doncs, o hi ha altres usos a la calçada, no? O menys carrils o menys serveis, i en aquest sentit trobem que no s'ha de fer de manera extensiva per tota la ciutat.
Bueno, Alba, ara amb aquestes dades a la mà, aquestes xifres a la mà de les que parlàvem, d'aquesta proposta de que les motos puguin circular pel carril bus, ara només queda posar data i hora per posar una prova pilot, no? Val la pena fer-ho? No sé si ja teniu en ment alguna data en concret o s'avaluarà després d'aquestes dades.
Nosaltres el que hem volgut amb aquest estudi, que avalua la percepció de moltes qüestions actuals de la mobilitat, no només les més relacionades amb la moto, sinó amb tota la mobilitat general de Barcelona, de vianants, de bicicletes, de patinets, de moto i de cotxe. El que hem volgut és posar sobre la taula la percepció de tots els usuaris sobre aquests aspectes, no? I en aquest sentit ho hem fet públic perquè es conegui, i creiem que és important, no?, tenir en compte per part de l'administració aquest sentir dels usuaris, de quines són les necessitats o no. Bueno, veurem si arriba.
Doncs esperant que arribi aquell dia, i com sempre t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Estudis importants els que fan des del RAC, i avui parlant amb l'Alba Rey, cap d'estudis de mobilitat del RAC. Gràcies, Alba, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabíeu que a Barcelona ciutat tenim el primer bosc vertical amb arbres en suspensió? Però la pregunta és, sabeu on està? On el podeu trobar? Doncs aquesta resposta té pregunta amb la companya Mar Puerto. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Aquest bosc vertical s'ha instal·lat a l'entrada del Caixa Fòrum de Barcelona per celebrar així el 20è aniversari de la seva creació, amb l'objectiu de ser un element integrador de la ciutat amb la muntanya i l'art amb la natura, segons defensen els seus impulsors, entre els quals es troba el responsable d'exposicions i ciència de la Fundació La Caixa, Javier Hidalgo.
Y es como una puerta de entrada a esta ciudad verde, el que queremos promover, una ciudad donde los espacios verdes estén integrados para ayudar a la salud de la ciudad, del planeta y a la de la propia humanidad.
Per tant, un projecte eficient i sostenible, tenint en compte la situació climàtica en la que ens trobem.
Era inevitable el hacer un proyecto pensado, eficiente, sostenible, donde no se desperdicia ni una sola gota de agua que en el riego y donde se acumula todo el riego, todo el agua que pueda venir de la lluvia. Además es un sistema inteligente donde cada planta recibe solamente el agua que le corresponde sin desperdiciar ni una sola gota.
A més, un bosc que tindrà un fàcil manteniment i la conservació serà de la següent manera.
El diseño del bosque vertical ya se ha hecho desde el origen pensando en la sostenibilidad, en la eficiencia y también en el mantenimiento. Porque lo importante de todas estas infraestructuras es que luego se mantenga durante todo el año. Pensando además que es un organismo vivo que va a crecer, pues obviamente habrá que hacer podas, habrá que cortar, habrá que cambiar alguna planta, pero todo está pensado para que sea de fácil acceso y de baja dificultad.
Tot plegat, Montse, un projecte en el que han treballat fins i tot 150 professionals.
Doncs paga la pena anar a veure'l. Recordeu, a la façana del Palau de la Metal·lúrgia a Montjuïc. Gràcies, Mar.
Gràcies.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
Los objetivos en el Barça son muy claros. Es ganarlo todo. Creo que tenemos que saber en qué club estamos jugando.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo lo hacía Olivia cuando te pegaba?
A COPE Catalunya.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Bueno, momentos. Amb Luis Rodríguez, on ens agrada estar en tot moment.
I fins aquí arriba la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Ara us deixem amb Ángel Expósito i tota l'actualitat que s'ha produït en el dia d'avui. Salutacions a qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara ja ens posem a treballar pel programa de demà. Estarem aquí. I tot el que hem fet en el programa, cope.es i xarxes socials. Ángel Expósito, todo tuya.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres cambiar el colchón? Busques lo que busques, lo encontrarás. Colchón de matrimonio modelo Excel en gran calidad y ideal para tu descanso, 189 euros. Gran cantidad de modelos y complementos. Almohadas, sábanas, somiers, precios únicos y pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant, todo para el hogar. Busques lo que busques. Sofás, dormitorios, comedores, textil hogar, colchones, lámparas y hipogegant.com.
Tanto que ya no sé distinguir.
Los Estanques y Annie B. Sweet, Juno, Rojas y Alfred García son algunos de los artistas que puedes ver en directo en Barcelona dentro del Banco Mediolanum Festival Mileni. Descubre toda la programación y compra tus entradas en festival-mileni.com. La música que te gusta en las mejores salas de Barcelona.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te
compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.